Radio Èxit 106.4 FM.
I molt bones tardes, benvinguts com cada setmana en aquest temps de trot. Aquí a Trot d'Èxit, Ràdio Èxit, com sempre, disposats a comentar tot allò que fa referència en el món del trot, a les carreres, a les properes carreres, en els diferents protagonistes del món del trot i en la nostra veterinària particular, en Gemma Soto, com us comentarà també temes de l'actualitat que hem de seguir dins el món veterinari dedicat en els cavalls. Tindran com a convidats avui, un dia més, en Joan Cívico. Joan, molt bones tardes, benvingut.
Bones tardes, què tal?
I mos acompanya el manador més jove, no?
Exacte.
De 8 anys complidats, gairebé fa un mes i mig, no? Ens acompanya Adrià Escandell, és de les quatre germans Escandell i es vol fer també un foradet, no? Dins aquest món d'estrot, dins el món dels cavalls. Benvingut, com
Hola,
estàs?
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Gemma, com estàs?
Muy bien, gracias.
Hoy
buenas tardes.
Nos falta una pata. Estamos sin, en Benet, que se mos ha constipat.
Que se ponga bueno pronto.
Que se ponga, ¿no? Claro. Ahí que hay que recuperarse, que eso sense tú no es lo mateix. No es lo mateix. Això com quan falta la Gemma tampoc és lo mateix, però quan falta en Benet tampoc és lo mateix. No? Molt bé, idò, avui no donarem resultats perquè no hi ha en Benet, tampoc entrarem en qualificacions d'or, de plata i de rovellades, però bueno, qualsevol cas sí que quedaran les carreres d'aquesta jornada que ve. A lo millor m'haurà d'ajudar una mica en Joan, perquè en sus noms aquestos jo a vegades quasi que no me n'entès, no? Bé, avui en Gemma, per tots aquells que mos escolten cada dimecres i que segueixen una mica les indicacions de Gemma Soto, avui parlarem una vegada més d'una cosa que no entenc ni idea, no? Però ella mos explicarà el que és la minitis, no? I m'ha fet una referència immediatament que és parlar dels cascos, jo parlar dels cascos, jo els cascos que conec són aquests que duc aquí penjats a l'orella, no? Cada dimecres, no? Cascos, no? La minitis, de què se trata, Gemma?
Pues es una enfermedad bastante grave y común en los caballos, que produce mucho dolor en los pies del caballo.
Bueno, pues hablaremos un poco, sí, después entramos un poco más en detalles. Anem amb en Joan Cívico i també en Adrià Escandera a parlar dins uns instants, juntament amb la Gemma, però com ja és habitual, en aquest inici de programa, la publicitat.
Chico y Katy, CB, distribución de piensos. Calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni. Teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923. O mandar un email, escriba a dipos.santantoni@bonarea.com. Chico y Katy, CB, distribución de piensos.
Pues aquí seguim en aquest temps de trot, aquí a Trot d'Èxit, com dèiem, per comentar diferents aspectes de l'actualitat dels Montes Cavalls que ha hagut a l'oriar d'aquesta setmana. Tot un èxit ha set aquest curset, aquesta iniciativa que van obtenir des de l'associació, juntament amb el Consell Insular, i que ha reportat que uns 52 joves, lotets i lotetes, s'hagin familiaritzat una mica, no?, en su trot, en sus cavalls, i bueno, tinguin una bona oportunitat aquest diumenge per fer una cluenda, diríem, ja, d'aquesta activitat. Com heu rebut, diguéssim, o quines conclusions serien, Joan, com a responsable de l'associació aquests, quin pare tindríem, no?, després d'aquesta experiència? Han set 3 dissabtes consecutius, no?
Sí, això mateix, sí. Hem tingut 3 dissabtes consecutius i hem estat en sus al·lots, els hem ensenyat més o menys un poc així de pressa, perquè el món dels cavalls és un poc complex, no és tan, tan fàcil ni tan... Vull dir, hem entrat en temes així a grandes rasgos, de que hem estat, els hem ensenyat un poc de cada cosa, ràpid, i bueno. I aquest diumenge pues, finalitza aquest curs amb una exhibició de lo que seria una carrera mini-trot, i bueno, intentarem que tots els lots pues, 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 puguem participar amb un acompanyant d'un altres en cada, uh-huh. en cada cabriol, pues perquè puguen tenir...
Ja m'estranyava, no? Dic, a veure si els amullem ja tots allà, no. Després de tres dissabtes, dic, que haurà estat una evolució important, no?
No, tampoc no podem fer segons a què...
Segons quins experiments,
exactament. Eh? Entonces, el que farem és això, serà, després de la carrera, pues, farem una exhibició amb els ponis, una... cada poni durà un menador com un d'en altres, amb un en sus al·lots, i llavors hi poden passar a tots, perquè com que són 50 han de fer un poc de via per...
52?
Són 52, 52. Vull dir que han de previar.
Uh-huh. Home, és evident que entre dissabtes un no es pot fer una idea, no? Però sí que ells hauran tingut una mica una introducció, una mica una experiència per saber si això els hi pot agradar o no, però per valorar si algú té condicions, perquè per això també hi ha que tenir condicions, no? I jo no m'imagino amb un cabriol allà duent un cavall, no? No m'imagino, per tant, no tothom d'aquests 52 a lo millor arribaria a poder-ho fer. No sé si hi ha que tenir unes qualitats especials per això.
Bueno, no, a veure, això el primer que t'ha de fer és que t'ha d'agradar molt, perquè si no t'agrada molt, doncs... Pues... És un deport que, bueno, que és molt de sacrifici, cada dia tens que anar-hi, cada dia els cavalls necessiten el que són les seves feines, vull dir, o t'agrada o no t'agrada. Uh-huh. Si d'aquestos al·lots pues, mos queden 10, pues, per dir-te alguna cosa, ja serà un èxit total, m'entens? Entonces ja serà un pas endavant que per lo menos tindrem una cantera de que quan nosaltres no puguem fer el que estan fent, pues que va ser algú que quedi, perquè si no estàvem apanyats.
Però, home, en tots els esports has de tenir unes qualitats concretes, no? Vull dir que quan un s'inicia, sempre dic que quan un s'inicia a l'esport ha de tenir oportunitats, i l'oportunitat fa que després t'inclinis o no cap a una modalitat o una altra de l'activitat física o esportiva, no? Però en qualsevol cas, quan ets a l'hotel, quan ets jovenet, has de provar molt, no? De provar tot allò que tinguis oportunitat de poder provar, i després tries, no? Però sí que és cert que els lots es van inclinant una mica en funció també de les seves pròpies qualitats, no? Quines serien les qualitats primeres, diríem, necessàries, a part de tenir molta voluntat, moltes ganes, poder-ho disfrutar, quines serien les qualitats més importants?
Bueno, jo puc parlar per jo mateix, no? Però jo crec que un manador, per ser un manador, has de tenir sobretot molta sang freda, has d'estar molt concentrat, molt tranquil, has d'estar tot lo natural possible, vull dir, és una cosa que... També està clar que el primer pues, tens nervis, que depèn de quin cavall també es proven de dar cavalls que siguin bons de demanar, que facin poca via, però bueno, a poc ells van desenvolupant el que se nota, vull dir, és que el millor pot servir o... Mm-hmm. No vull dir servir o no servir, sinó...
No, que, que tingui aquesta oportunitat de poder seguir evolucionant.
Exactament,
no?
Exactament. Mm-hmm.
Molt bé, 52 al·lots i al·lotes, dèiem que més al·lotes que al·lots, no? Curiosament ho havia notat aquesta circumstància, que això està molt bé, i això li pot dar també, bueno, diríem, més ventall d'oportunitats a més gent també que es pugui apropar en aquest món dels cavalls. Des al·lots que han vengut, oi, d'al·lotes que han vengut, n'hi ha molts relacionats ja en el món d'estrot o no? O són tots nous, diríem, no?
És veritat que no en conec, potser conec dos o això que vaig haver vist que potser dius els has vist alguna volta per el que és un hipòdrom o això, però les altres la veritat és que no els havia vist mai.
Novedat total.
Tots són joves, són uns al·lots que jo mai havia tingut, bé, no havia tampoc tingut contacte amb el que és el món del cavall, per almenys que ho vaig que vaig a percebre.
I es manaran una mica el diumenge, no? És a dir, sí. van al costat d'un pilot, diríem, no? Que dominarà el moment, però en qualsevol cas ells tindran oportunitat també de dos mandos.
Sí, no? Clar, home, clar que sí, ells agafen les riendes per endavant i tu els agafes per endarrere.
Tu frenes i ells que, sí, ets... que s'amollin, no?
No, però tu ets, és que els has de dir, bueno, tu saps que per anar ja se'ls ha ensenyat, que per anar cap a la dreta has d'estirar de la rienda dreta, si vol anar cap a l'esquerra, cap a l'esquerra, tot en suavitat, sense tirades fortes ni res, i per aturar-nos pues, han de tirar, diguem lo que és per igual, però sempre dins una, vull dir, dins la suavitat, vull dir, el cavall l'has demanant suavitat i com més suave va, millor te respon. I ells...
Entraríem ara, diguéssim, en una etapa de ponis, no? Si, si realment s'introdueixen definitivament en aquest món, de la competició, altres ja estava intentant introduir també carreres de ponis, que n'hi hagi pel menys alguna cada jornada, no? Quan és el salt definitiu? És a dir, quan passam de ponis a una muntura ja de cavalls, no?
A veure, està que tenen 16 anys, no poden tenir una licència que és denominada d'aprenent, doncs tenim pues, que des dels 8 anys o 7 anys fins als 16 anys tenim aquí uns espais que, un espai de temps que se poden pues, foguetjar-se amb això.
És a dir, fins als 16 anys hi ha que anar amb ponis. No?
Sí, sí. Bueno, antes la normativa era que en 14 anys te podies fer la licència, jo inclús me la vaig fer quan en tenia 13, però això ja ha canviat i avui en dia, hasta que tens 16 anys, però no te pots fer una licència com per manar un cavall de carreres.
Si tu ja vas ser d'aquells que van començar ben pronta, no? I en 13 anys ja, si ara es deixen 16, tu vas ser dels primerets. Molt bé, en què consistirà, a part d'aquesta demostració? Vull dir, llavors crec que voleu fer una mica de festa, voleu convidar la gent, especialment a això, com ho feim?
Sí, bueno, nosaltres farem, després de les carreres, doncs farem que els ponis pues, se'ls posarà el mateix disco que se posen els cavalls quan han de sortir, vull dir, serà tot igual, inclús farem un tros de recte des de la curva de l'asta a la meta, com, perquè els ponis tampoc no els hi posen dalt el metratge que d'això, i a més si han de pujar diversos al·lots, pues, tampoc no podem abusar d'ells.
Claro.
Però sí, farem una exhibició del que seria una carrera de ponis i bueno, intentarem que passin tots i després pues, serà un dinar, que en els al·lots que han participat en aquest curs pues, se'ls convida i els pares i els altres al·lots que no d'això pues, hauran de pagar el preu que s'està dient fins avui. I, bueno, i llavors en Rafa Triguero pues, vendrà i farà una entrega dels diplomes pues, com el que els acredita
d'haver participat no? En su curset.
Exactament.
¿Hay control antidoping o no, Gemma, en la carrera de
ya
ponis?
Veremos.
¿Sí? O sea, está ahí la cosa dudando, ¿no? A ver si hay que ser estrictos. En este sentido hay que empezar ya a mentalizarlos desde jovencitos, ¿no? Es decir, que no hay que aprovecharse de según qué tipo de medicamentos, en este caso. Bueno, a partir de aquí, una vegada feta aquesta primera experiència, perquè no perdin el contacte, heu preparat alguna cosa més? És a dir, perquè ells segueixin, diguéssim, tenint aquesta voluntat de poder seguir.
Hombre, anem a veure. Aquí hi ha uns al·lots que són bastant petits, vull dir que s'han de foguetjar més, han de venir, s'ha de practicar més entre setmana, els que estiguin interessats poden venir, a veure si buscam un el que és un moment o un temps per poder-los dar-los un poc més d'això, perquè clar, lutes que bueno, que igual si els dones un poni també es tira un poc, vull dir que no és dir dar-los, però sí foguetjar-los i que a veure si poden aconseguir que per lo menys puguem fer dins l'any 2014 alguna carrera oficial de minitrot.
Ells, no, però vull dir que aquests 52 ja us han apuntat la possibilitat d'alguns de seguir, de voler bueno, mantenir aquest contacte, per lo menos.
Bueno, de moment encara ningú s'ha manifestat, però supos que nosaltres intentarem que... A veure,
que no es desenganxin,
no? Que no es desenganxin, exactament, i que tenir-los un poc enredats, per dir-ho d'alguna manera, amb aquest tema, perquè a veure si se'ls interessa i poder arribar a fer això.
Molt bé, Joan, llavors parlarem una mica de les carreres, ja que no tenim en Benet avui, que en Joan Civí com us pugui fer una referència d'aquestes 5 carreres que hi haurà aquest diumenge a partir de les 11:30, no?
Sí, s'adalanta mitja hora. Sí, pel tema
dels ponis. Gemma, la minitis. Me comentaves antes que era un tema... pues importante que hay que tener muy presente, que bueno, que además se ve muy a menudo, desgraciadamente, ¿no? Uh-huh. Porque si dices que es un tema importante y
normalmente
que...
se produce por un mal manejo. Ajá. Pero hablábamos de la alimentación otras veces, una sobrecarga de grano, de carbohidratos. Es raro, hay propietarios que no lo entienden muy bien, cómo por un tipo de alimentación puede haber un problema en los pies, un problema de cojera. Uh-huh. Todo está debido a un fallo en el riego sanguíneo que une el casco con el hueso que hay dentro del casco, que es la tercera falange. Y no se sabe muy bien por qué, pero al haber una sobrecarga de grano, hay otras causas que ahora después te explicaré. Sí. Pero en este caso hay una necrosis, una isquemia. Falta el riego en unos capilares, unos vasos muy pequeñitos que irrigan las láminas del casco, lo que hace que se mantenga unido.
Necrosis, isquemia.
Isquemia.
Tú lo entiendes muy rápido, ¿no? Pero digo, a ver, los oyentes que nos están escuchando y que a lo mejor no porque Joan Civil Adrián, a lo mejor saben perfectamente qué es, ¿no? Pero aquellos que digan...
Unas venitas muy pequeñas, ajá, se hace un tapón, ¿sí? Entonces ya no hay riego sanguíneo en esta parte del casco. Uh-huh. Necrosis significa muerte celular. Estas células se mueren y poco a poco se van muriendo todas y el casco acaba despegándose del hueso. Puede ser agudo, puede ser crónico. Muchas veces no tiene solución y va evolucionando hasta que el caballo está tumbado y no se levanta.
Pero eso lo detectamos, no sé, a través de algún análisis, a través del comportamiento del animal, ¿cómo se percibe?
Normalmente es la postura del caballo y la forma de caminar. Hay dolor, como si estuvieran quemando contra el suelo, ellos intentan echar el peso hacia atrás.
Pero eso ocurre ya cuando está avanzada la enfermedad, diríamos, ¿o no?
La meningitis aguda, la meningitis crónica. La meningitis aguda, hay un dolor muy fuerte de un día para otro, el casco está caliente, hay pulso digital, hay más inflamación, digamos, en toda esta zona. Y normalmente se ve muy rápido porque duele muchísimo. Los caballos enseguida tienen síntomas.
Lo hacen notar, ¿no?
Para comprobarlo se hacen radiografías, para comprobar la paralelidad entre el casco y el hueso que hay dentro. Uh-huh. Si hay una rotación, ya estamos hablando de algo más grave, que es progresivo, puede incluso llegar a perforar el hueso, la suela del casco. Uh-huh.
Por cierto, no sé, igual es una pregunta tonta, ¿eh? Como muchas que seguro que hago, ¿no? Pero, ¿dónde hacen radiografías de caballos?
Mi furgoneta tiene
todo. ¿En tu
furgoneta?
Está preparadísimo, ¿no?
Sí, sí.
En tu furgoneta. Vale.
Es un aparato portátil, ¿sí? Tiene unos chasis y ahora tengo equipo nuevo que es digital. ¿No? Así es que mucha mejor calidad de imagen, más rápido, la tenemos al momento. Uh-huh. Muchas veces a las personas, yo esta semana lo pensaba, tenemos peor servicio que un veterinario, que puedes tener los resultados el mismo día.
Inmediato, sí. Inmediato. Muy bien, decías que bueno, que la alimentación, pero que hay otras causas, ¿no?
Otras causas pueden ser un cólico, por ejemplo, que hablaremos algún día de cólicos, que también es una enfermedad muy común en caballos, problemas digestivos. Esto se produce porque dentro del colon del caballo viven un montón de bacterias y cuando hay un fallo en la digestión estas bacterias mueren y su pared tiene una toxina que pasa a la sangre y esta toxina puede hacer el colapso de las venitas pequeñas que hablábamos del casco. Uh-huh, sí. Las yeguas después de parir, hay algunas también que hacen retención de placenta, una endometritis, también toxinas que pasan a la sangre... Un sobreesfuerzo, un estrés, la verdad que hay muchas veces que se enfusan, la meningitis, enfosura es sinónimo, y es difícil saber la causa. La más común es el exceso de comida, que algún caballo que se escapa y come mucha comida de golpe, o algún propietario que tiene tendencia a echarle mucha comida.
Bueno, como hacemos también a veces, ¿no? En otros aspectos de la vida, ¿no? Que pensamos que todo el mundo tiene que comer mucho, ¿no? Para estar sano y bien, ¿no? Y no es así, ¿no? Hay que comer adecuadamente, sería, ¿no?
Sí, algunas razas... predispuestas. Los ponis son muy frecuentes porque son animales más grasos y están más predispuestos. Caballos españoles, caballos más
gruesos, diríamos. ¿No?
Corpulentos.
Uh-huh. Sí. Decías que es difícil a veces pues saber las causas, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que podemos, a través de la propia alimentación o del tipo de comida que se suministra, ¿no? Pues evitar en algunos casos que se produzcan este tipo de enfermedad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo aconsejable en este caso para estar atentos a que no suceda?
Bueno, pues no hacer cambios bruscos de alimentación, no exceder los carbohidratos y observarlo mucho. Pues si lo pillas en una fase inicial, hay posibilidad con un herraje, con algunos fármacos, con algún tipo de manejos para quitar la presión dentro del casco, hay posibilidad de estabilizarlo por lo menos.
Evidentemente para muchos de los que nos oyen, que son aficionados al trote y por lo tanto a la competición, este es un mal, la laminitis, que evidentemente puede ser muy perjudicial evidentemente para el animal, pero muy perjudicial para el futuro deportivo del animal, ¿no? Y en este caso sí que me imagino que tienen que tener una atención todavía más especial que cualquier propietario de un caballo, que aunque no sea de competición, pues también tiene que atender a estas posibilidades, ¿no? Pero a alguien que se dedica a la competición, me imagino que estará mucho más atento al tipo de alimentación, a que el caballo no se le estrese, a que no se le escape y, uh-huh, y se coma por ahí medio campo, ¿no?
Algarrobas. ¿Eh?
Exacto, ¿no?
Cuando estamos en época que caen todas las algarrobas de los árboles.
Uh-huh. En este sentido, y desde tu experiencia profesional, ¿son conscientes todos los propietarios de estas posibles situaciones?
Sí, sí, da mucho miedo. Este nombre da miedo. Cuando hay un posible diagnóstico de esto, ya te planteas la vida deportiva del caballo.
Es decir, que aunque sea un proceso inicial, un caballo cuando empieza a tener ya estos síntomas, es difícil que este caballo pueda dedicarse a la competición.
Depende mucho de la evolución de la enfermedad, porque hay algunas que son agudas y evolucionan muy rápidamente, hay otras que se estabilizan. Yo creo que a algunas es posible seguir corriendo, pero tienen que estabilizarse y pillarse muy a tiempo.
O sea, muy, muy, muy en el inicio, diríamos, ¿no? Comentabas al principio que desgraciadamente hay muchos casos, ¿no? Yo no sé si hay estadísticas en este sentido o si las...
Yo no traigo datos estadísticos.
O sea, no los tienes
ni
en la
tengo,
memoria, ¿no?
Pero
no pero lo decía sí por el hecho de que has comentado que había muchos, ¿no?
Por la experiencia que yo tengo y de compañeros, y sí que hay muchos, muchos casos.
¿Y más aquí que en otros sitios que conozcas o no?
No, más o menos igual.
Más o menos igual.
Normalmente son propietarios que no saben mucho de caballos y están dando una alimentación
inadecuada.
Sí. Uh-huh. Burritos, he tenido aquí algunos casos. Llega incluso a caerse el casco, ¿eh?
Caramba.
Uh-huh.
Sí, sí, realmente es preocupante, ¿no? De todo lo que hemos hablado hasta ahora, es una de las cuestiones que más me está sorprendiendo, ¿no? Es decir, bueno, pues una enfermedad que de repente puede repercutir de forma muy evidente en la propia vida del animal, ¿no?
Sí, sí, claro, cuando cada vez, como le duelen los pies, pues cada vez están más tiempo tumbados. Uh-huh. Y todo esto trae problemas digestivos, de la musculatura, úlceras, ya cuando están tumbados ya...
Es imposible. Bueno, pues laminitis, los problemas de los cascos, nos ha contado hoy Gemma. Muchísimas gracias, Gemma. Gracias.
De nada.
Adrià, ¿cómo están?
A ver, ¿y tú?
Sí, tú tens cuidat, su alimentación, que no se estresis cavall, que no se te escapi, menjar garrobos por ahí.
Lo millor que sabem.
Lo millor que sabeu, sí. Bueno, m'adreix que sou un dels esquadres germans Escandell, que sou de Vila.
Efectivament.
I teniu molts de cavalls?
No, disposam d'un ultra, cavall que corre diumenge, i un poni, que està fent lo de escurçat de minitrot.
Bueno, i amb possibilitats d'ampliar o no? Teniu perspectiva o la cosa està complicada?
No sé, ja segura, llarg termini.
Ja segura, no?
Però llarg termini.
Adrià, tu entres dins el món dels trot, dels cavalls, per començar ja, perquè tens un tio i un pare, no?, que es dediquen a això, en Paco i en Pepe, i m'imagino que des de petitet estàs involucrat dins tot això i això t'ha motivat, no? Quan t'inicies realment?
amb l'edat de 12-13 anys me vaig començar
quasi,
ja...
Quasi que guanyes en Cívico, eh? 12 anys, eh?
I, bueno, me vaig començar a interessar més, a mirar-me allà els cavalls que sortien a córrer, a mirar-me nedadors, com pot ser en Cívico, i, bueno, a poc a poc vas agafant el millor d'ell, el millor que saps de l'altre, i, bueno, a poc, pues, te vas formant.
T'agradava més això des d'un principi ja que nedar-li una pilota? Sí, o el futbol?
Sí, sí, sí. Jugaven al futbol, però tenien el cap, tenies el cap ja, la pista i els cavalls.
El futbol l'has deixat?
Sí, 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 sí. O sigui que, en el moment que ja vaig poder agafar dia a dia es mando de passatjar el cavall tot sol i tal, el futbol vaig deixar de costat.
Adrià, un cabriol, un cavall, manejar-lo, cor, s'atura... Et va assustar algo des d'un principi, quan en 12 anys vas dir, venga, jo he de començar a manar jo aquí ja.
Els primers dies és un poc...
Què és el que més assusta? Què és el que... Perquè jo diria, bueno, jo m'assusto molt els cavalls, no? Perquè no sabria com manejar-lo, no? Però què és el que més impressiona?
Bueno, la velocitat, sobretot. Si el cavall mira de ficar-se a galop o veus que estires i no s'atura. Però bueno...
Sí, que ja va, com es diu això, quan van, quan van ja que no els atura ningú, eh?
Ah, bueno.
Això t'ha passat o no?
Sí, clar.
Sí, 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 passa molt sovint això, no?
Sol passar
el primer, sí.
Bueno, sempre hi ha cavalls que es tiren molt forts i, bueno, llavors hi ha cavalls amb un temperament bastant fort.
I a Can Alerta,
Sí, no? Bueno, quan te guanyen l'avantatge, pues, llavors ja hem de jugar amb la força, vull dir, amb la força és la pràctica.
Perquè aquí anava freno, no? Jo estava així tocant el peu, no? I, bueno, aquí el freno sabrà manar bé, no?
Sí.
Sabrà manar bé el cavall i el cavall es mima molt, perquè jo me'n recordo un dia que varen venir tres manadores en el programa, I parlaven que elles acaricien més el cavall i que no li peguen, no? Perquè diu que hi ha molts que li peguen massa, no? El cavall, jo no sé exactament això, si influeix o no influeix. Com es cuida que el cavall te cregui? No sé, quina és la teva tècnica? No?
Vincular-se molt amb ells. Dia a dia estar amb ells, conèixer-los, saber si aquell dia està millor o pitjor. Jo crec que fa molt. És tractar dia a dia amb un cavall.
Com els hi notes? Amb sus ulls?
Sí, amb sus ulls.
En supal? Com es nota, no?
Sí, moltes... un conjunt d'això, de com te miren, si veus que estan alegres, les orelles... Sí? Depèn tot de...
Si els remenen molt...
Sí, de l'estat d'ànim. Sí? Jo hi crec molt amb l'estat d'ànim dels cavalls.
Adrià...
motivació...
Dues moltes carreres ja, ja com a manador, diguéssim,
estàs en
llicència, no? Llicència, ja, estàs en llicència. Quantes en dues?
Més o menys duc 23-24 carreres, no en duc moltes.
Bueno, però està bé, no?
Sí.
Quan vas començar ja en carrera? En 16 anys ja podíeu començar?
Sí, però vaig començar en els 17.
En els 17, tu.
Fa un any. Un any.
Quin record tens de la teua primera carrera, no? De dir,
molt bona.
Vaig... Sí, molt bona.
Sí.
Com vas quedar?
Vaig guanyar.
Què dius?
Sí, sí, sí.
Bueno, això és tocar i... Vas guanyar. I a partir d'aquí ja, imparable. I de si la primera ja guanyes, dius, això ja no puc deixar, no?
No, és cavalls. He tingut molta sort, m'han deixat sempre, han confiat en jo i m'han deixat cavalls bons i, bueno... Jo crec que sa màquina és sa màquina.
Adrià, conta'm un secret, que si li pregunten Joan Cívico no me'l dirà, però tu que ets jove i que ara comences, no? Jo, quan s'enfila, diguéssim, sa carrera, què és millor? Agafar-la oberta, tancada, passar corda, per fora...
Depèn del cavall.
Depèn del cavall.
Sí.
Hi ha cavalls... No depèn de tu, depèn del cavall.
No, depèn molt del cavall. Hi ha que, bueno, que en saben molt i saben fer que el cavall...
Ells mateixos. Que en saben molt els manadors, dius.
Sí, hi ha manadors que en saben molt i entrenen els cavalls per anar-te'n a una posició o ells mateixos li fan creure. No sé, és com un don que tenen. Però nosaltres, bueno, depenem més dels cavalls i hi ha cavalls que s'hi agafen davant, doncs són més just, saps? Com que agafen més motivació, es creixen i després hi ha cavalls que no, que es cremen. Saps? Depèn molt del cavall.
Però depèn molt també del manador.
Claro, digue, claro, perquè... si tu t'encabes, claro.
No, perquè el cavall per si sol, pues correrà, no? Però,
sí, sí, sí.
Però les indicacions són fonamentals. M'imagino que s'haurà de poder, Joan. Jo no, no sé...
Jo penso que ell té raó, que el cavall fa molt si agafa davant, però també... També tens que mirar els rivals, tens que mirar la distància, tens que mirar pues, en quin moment te trobes de la carrera, vull dir, totes aquestes coses són importants.
Però ara què m'he dit, no? Això, jo m'imagino un corredor, no? Si és un corredor de velocitat, pues, anirà a esprintar des del principi, no? Si són 60 metres o 100 metres, però si són 400 ja, un atleta té de progressar, no?
Claro.
Dir, no, no,
tenim
no pots
que mirar de sempre
igual, igual, no?
Per els darrers 500 metres pues, un poc
que tingui
de, claro,
prou fondo, no?
D'una marxa més.
O sigui que al principi hi ha que anar al tanto, no? I llavors es pitja.
Al principi que fa posicions i llavors el darrer pues, és l'atac final. Mm. Uns responen, els altres no, i tot dependeix. És un cúmul de coses, vull dir, no només és... Clar, pots partir molt bé i no vol dir que guanyis perquè arribis, perquè agafis davant.
T'entra molta taquicàrdia quan condueixes, no? Allò de dir, bueno, en plena competició, i estàs allí, estàs pendent de rivals, estàs pendent des que va davant, des que va darrere, que tu et vols col·locar... hi ha molts de nervis en el moment?
En el moment que trepitges la pista, se t'alleua tot. Sí, sí.
Ja moment, està, sí. Dir, toca la pista i,
te tranquil·litzes
i estàs
molt
concentrat.
Jo anar de res a autostar o veure que donant la sortida hi ha handicap tal, pues me tranquil·litza. Com que me centro i deix de pensar en tot.
T'agrada es conduir, diria? T'agrada participar en carreres o t'agrada en definitiva el món del cavall? Per exemple, en Gemma, com
no, m'agraden els cavalls. Són un animal que li té molt de pressi. Pot ser que també perquè hagi viscut des de petitet,
sí,
envoltat de cavalls, però bueno, li té molt de pressi. Molt de pressi, no sé.
Ell te coneix en seguida?
Claro, quan cada
tu,
matí.
Quan tu arribes ja, sí, sí, ja arriba en Adrià. Ho notes també, sí, ho nota ell, no? Que arriba en Adrià. Molt bé, Adrià, a quin diguéssim, objectiu tens, no? Això que parlem amb tots, no? Però quan ets jove i comences, no? Pues jo no sé si t'agradaria arribar a ser professional, córrer fora, anar-te'n a França, no? Allí en els Grand Prix, no? Aquest que comentàvem l'altre dia. Quin seria l'objectiu?
Bueno, seguint la mateixa línia, en amateur, no... No me vull dedicar professionalment.
No,
no.
Ho tens clar.
Sí, ho tenc clar. I bueno, seguint aquesta línia de poder...
Com un hobby.
Sí, tenir un... Bueno, però un hobby, però dia a dia està, saps, volcat amb el cavall. Bueno, mirar de tenir un bon cavall per sortir a pista i, bueno, intentar arribar davant, no?
A part del teu cavall, manatges altres cavalls d'altres quadres? O...
Sí, però molt esporàdicament.
T'ho deixen així de casualitat.
Sí.
No? Vinga, que en Adrià es fogatgi més cavalls, no? Molt bé, Adrià, estic molt content que hagis vengut.
Igualment.
El manador més jove que tenim ara mateix dins de la competició. Molt bé, Adrià, enhorabona i a seguir. Sigui en plan amateur o professional, però a seguir. Seguir dins l'activitat esportiva, que sempre és important. Joan, anàvem a les carreres aquest diumenge. Teníem parlat dels ponis. Jo no sé si darem també el que fa en Benet, no? A veure quins són els teus favorits o no.
Jo puc ajudar un poc, però tampoc.
Jo no sé si estàs per mig, tu també. Que sí, ja et veig a la tercera. No, on ets tu? Sí.
Cibico,
llavors ja, i a la darrera també, no? En la cinquena. Molt bé, anem a conèixer per almenys quins cavalls tindrem aquest diumenge.
Pues mira, la primera carrera és la de potros, com cada dia, en tenim tres. Des número 1 és en Balam de Jet, està conduït per en Vicent Marí. El segon és en... El número 2 és en Black de Son, conduït per en Germán Valero. I el tercer és en Boy Perfect, conduït per en Vicent Ferrer. Jo aquí, com a de guanyador, a lo millor podria tornar amb Black de Son, que diumenge passat va fer uns darrers metres, i de segon pues, podem posar en Boy Perfect. Llavors, a la segona carrera, en Valiant d'en Suar, conduït per en Joan Costa, els dos en Nextor, conduït per en Héctor Planell, els tres en Tai VX, conduït per en Antonio Prats, na Busqueta, conduït per en Juan Carlos Ferrer, els cinc és Nufi Dream, conduït per en Vicente Bufé, i a 6 en Volcán d'Ongari, conduït per en Vicent Escandell. Aquí podríem dar guanyador, a lo millor, a Naxtor. Segon podia fer una busqueta i tercer podia fer en Ofidrim. Llavors, a la tercera carrera, número 1 en Tot de Límit, conduït per en Jordi Ginard. El número 2 és en Velocípe del Sol, conduït per en Bartolo Costa. El 3, Never the Ship, és conduït per en Cati Marí. El número 4, en Orfeo del Sol, conduït per en César Marcos. No Dead, conduïda per un servidor. El número 6 és Nol de Torrella, conduït per en Vicent Pàmies. El número 7, en Oliver CG, conduït per en Vicente Luis Roig. I el 8, en Estrada Varios. Aquí, conduït per en Carlos Riera. Aquí pues, és un poc difícil, però podríem dar guanyador a lo millor Never the Ship, és un cavall ràpid a la partida, que és una distància que també li va bé, pot guanyar. El segon podia fer en Tot de Límit i tercer podíem dar en Oliver CG.
I no,
jo te vaig dir una cosa, Toni.
no tens possibilitats.
Jo te vaig dir una cosa, jo no m'agrada sempre parlar dels meus cavalls.
Clar, normal.
Llavors, a la quarta carrera...
La quarta carrera.
El número 1 és en Nerac de Xarmoy, conduït per en Daniel Guasch. El 2 en Estel Dauba, conduït per en Felipe Fernández. El 3 en Láser Cat, conduït per en Germán Valero. El 4 és en Líder de la Dil, conduït per en Vicenç Candell. El número 5, Ultra Blay, conduït per aquest jove que tenc aquí al meu costat, no Adrián. El número 6 és en Gabriel ZS, conduït per en César Marcos. El 7 és en Kit Williams, conduït per Antoni Marí. El 8, en Minerva Gas, conduït per en Vicente Bufé. I el 9, en Naloca Quint, conduït per en Aitor Cívico. Aquí jo podria dar de guanyador en Ultra Blay, un cavall ràpid a la partida i podria tornar a guanyar. El segon pot ser en Láser Cat, que també és un cavall que a distància curta pot ser-hi. I de tercer i pot ser-hi en Kik Williams, que diumenge passat també va entrar en sostres de davant. Llavors, a la carrera, el número 1 en Arlen, conduït per en Francisco Marimón. El 2, Nodin Black, conduït per en Sergio Urbay. El 3, Nuncle Jim, conduït per en Vicente Luis Roig. El 4 és en Internet B, que va canviar de propietari i se li veu en bastant de bona forma. És conduït per en Antoni Escandell. El 5 és en Mèriam, que el condueix un servidor. El 8, el 6 és en Nostàlgic Carral, conduït per en Vicent Ferrer. I el 7 és en El Màgic de Lupin, conduït per en Antoni Ferrer. Això serà una sortida bastant forta, és una carrera que aquí corre amb cavalls.
Hi ha molts de favorits.
Aquí hi ha molts de favorits.
Aquí hi ha molt bona presència.
Exactament, i qualsevol pot guanyar. O sigui
que no darem possibles resultats.
No vull dar cap pronòstic, perquè com que també corre un dels meus, tampoc no... Però bé, qualsevol pot guanyar la carrera i qualsevol pot entrar en els tres davant.
Tots tenen capacitat,
tots estan capacitats per guanyar.
Molt bé, i d'això serà la carrera d'aquest diumenge, que recordem a tots els aficionats que comença mitja horeta abans, que serà a les 11:30, però allò de que també tenim carrera de ponis en sus nous cursidistes i en sa cluenda que es farà aquest diumenge, aprofitant que han acabat la seva experiència i que en definitiva volen ensenyar una mica tot el que han anat aprenguent al llarg d'aquest mes i mig. Tenim sisena carrera...
És una carrera que es corria avui a Palma.
Ah, val.
I entonces tenim presència de cavalls i de manadors que són d'aquí, d'Eivissa, i tenc constància de que, per exemple, en Quel Mondeletan ha fet segon, que és propietat de les germanes Iñiguez. Llavors tercer ha fet en quart d'Aus, que és un cavall que ha debutat de la quadra Vistamar. Ha fet tercer. Amb aquesta carrera també corria en Juan Carlos Ferrer, que manava un cavall que es diu Quasi Braver, que al final ha acabat distanciat, i en Platón de Bauer, que al final l'han retirat. Però vull fer constància
que n'hi havia molts.
Que hi havia
una presència important.
Hi havia una presència, de la qual nosaltres hem d'estar contents.
Hem d'estar contents, sense cap dubte, que corrin. A més, corrin a les bandes importants, també, els nostres cavalls.
Els nostres manadors
i cavalls, que es vagin fent notar. Molt bé, això és el que tindrem aquest diumenge, el que està passant ara mateix dins de les activitats d'estrot a les nostres illes. Recordin, per tant, que hi haurà 5 carreres aquest diumenge, a les 11:30 començam, i com dèiem, s'acabem d'aquest curset en sus ponis, que també tindran l'oportunitat de poder presenciar. A veure si ve molta gent que diuen que farà molt bon temps, diuen, no sé, Gemma, què hi ha del temps? Tu no domines...
lo que haya.
Lo que haya, no? Venga, lo que venga, aquí estem.
Sí, damunt de ser veterinari, el meteoròleg, ja sé que és veritat que...
Esperam.
Molt bé, i donem en aquesta darrera pausa publicitària i mos anem despedint.
Chico y Katy, CB, distribución de piensos, calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni, teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923 o mandar un email, escriba a dipost.santantoni@bonarea.com. Chico y Katy, CB. Distribución de piensos.
I donem acabant aquest programa de Trot avui, Trot d'Èxit aquí a Ràdio Èxit. Hem tingut en Adrià avui, Escandell, Adrià Escandell, és jove, que està correguent amb moltes ganes i que aquest diumenge també tindrà oportunitat de demostrar aquestes ganes. Joan Cívico, president de l'associació, que avui ens ha acompanyat i ha fet una mica substitut també d'en Benet, que li enviam una abraçada molt forta i que recuperi quan abans, que tornis en seguida, Benet, si no, això anirà per avall, eh?
Li pots dir que sí, d'estar molt de temps, jo vull cobrar per almenys la meitat del que cobra ell. Sí.
Bueno, i d'així ja pots anar preparant una bona caixa en el banc. Gemma, que gracias.
Gracias.
Muy interesante. Bueno, siempre interesante lo que cuentas, pero lo de hoy realmente me ha llegado. Gemma, gracias. Nos vemos.
Gracias.
Es dimecres que ve. Aquest temps de trot, dimecres tornam, com sempre, aquí. És l'únic programa, és l'únic espai dedicat única i exclusivament al trot. Adrià.
Volia donar-li un poc de motivació als boixos, que bueno, que venguen a trot, que és un bon lloc per passar el diumenge i, bueno, que es motivin, home, que és un món molt xulo, molt guapo i una bona atracció.
Així m'agrada, Adrià. Claro. Em empanta, així m'agrada. Que tinguis molta sort i que tinguin molta sort també els joves manadors. Gràcies a tots vostès també per escoltar-nos un dimecres més aquí a Ràdio Èxit. Tornem aquesta propera setmana aquí a Trot d'Èxit. Bones tardes.
Radio Exit 106.4 FM.